La Fundació Jeroni de Moragues compleix 25 anys d'activitat aquest 2018. La Fundació s'encarrega de la tutela de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental en tots aquells aspectes de la seva vida personal i social. Ubicada ara a Sant Cugat, la Fundació va néixer el 1993 a partir de la cooperativa Taller Jeroni de Moragues. La finalitat era, sobretot, donar solució a una de les grans preocupacions que tenen els pares dels tutelats. Què passarà amb ells quan els pares no hi siguem? Per parlar de la Fundació tenim amb nosaltres la seva presidenta, la Lourdes Abril. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I el vicepresident Jordi Lobo. Molt bon dia,
molt
Jordi.
Bon dia. Molt bon
també
dia.
Acompanyats per la Rosa Llopis, que és una de les tutelades de la Fundació i voluntària. Rosa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Acosta't al micro.
Molt bon dia.
La Rosa no és la primera vegada que ve. Ja havia vingut altres vegades, oi que sí, Rosa?
Sí, con Ismael.
I, per tant, ja coneix això de la ràdio perfectament com funciona. Bé, doncs, per contextualitzar aquesta celebració, aquests 25 anys, el primer que hauríem de fer és saber qui era la figura de Jeroni de Moragues. Per tant, Jordi, crec que tu, que ets un dels membres de l'inici d'aquest patronat, ens podries explicar doncs, quines van ser les seves aportacions. Qui era Jeroni de Moragues?
I tant. El doctor Jeroni de Moragues era un metge psiquiatre infantil que l'any 1940... quan constatava que les persones, els alumnes i els nens amb discapacitat intel·lectual no tenien escola, se'n va adonar que s'estaven vulnerant drets fonamentals, imagineu-vos, l'any 40. I l'any 40 va decidir doncs, fundar una escola a casa seva, en el jardí, un regal del jardí, va ofertar a les famílies que visitava com a metge la possibilitat que anessin a l'escola a casa seva per aprendre doncs, a llegir, a escriure, a socialitzar-se. Estem parlant de l'any 40. Per tant, l'escola es va fundar l'any 40 al carrer Iradier, a Barcelona, i va començar doncs, a teixir complicitats amb professionals que donava classes a la universitat per buscar professors, i així es va néixer l'escola Jeroni de Moragues, que l'any passat vam celebrar el 75è aniversari. El doctor Moragues era un referent en aquell moment de la medicina i de l'humanisme, inclús a Europa. Era una persona doncs, que es cartejava i feia doncs, treballs d'investigació amb gent d'arreu d'Europa, i va actualitzar l'atenció i el dret de les persones amb discapacitat a tenir un ensenyament com tots. A partir d'aquí, l'escola va anar caminant i en un moment donat, professionals de l'escola van veure, i famílies, que s'havia de donar resposta a l'etapa posterior, a l'etapa escolar, i és quan va néixer doncs, el taller Jeroni de Moragues, que per qüestions de logística es va traslladar a Sant Cugat. El Salvador Strino, doncs, que treballava a l'escola amb la complicitat de l'escola, va dir, doncs, jo em tiro la manta al cap i muntarem un taller per donar resposta laboral després de l'etapa escolar. I va néixer el taller Jeroni de Moragues, que la Lourdes hi treballa i coneix, però, bueno, és la representant del taller, i després ja explicarà ella, junts vam crear, en un moment donat, una fundació tutelar per donar resposta a l'etapa posterior, que seria quan les persones amb discapacitat, doncs els pares ja no hi són, com tu deies molt bé, i necessiten doncs, una entitat que els doni resposta. Per tant, venim de molt lluny, estem un present molt potent, perquè els 25 anys fa molta il·lusió, i com que volem anar molt lluny, doncs volem donar a conèixer tot aquest 25è aniversari de la Fundació.
Sí, que la casa es va anar construint de mica en mica, a poc a poc, segons les necessitats, no?
Exacte, en aquell moment hi havia poca resposta social, hi havia alguna altra escola, hi havia alguna altra... Però, tal com dius, és a dir, vam fer, apelando al constructivisme, vam construir resposta a les necessitats que tenien les persones i les famílies des de l'any 40 fins a l'actualitat.
La vinculació, però, o la relació de Jeroni de Moragues amb Sant Cugat s'estableix només a través de la creació del taller aquí a...
Sí, en un moment donat, quan es va crear el taller, es va muntar una cooperativa de pares, de l'escola i d'altres llocs, que és la cooperativa Estel, on junts van buscar respostes tant per l'etapa laboral com per l'etapa d'habitatge. Llavors, casualment, per jo no, ara que no conec ben bé la història, com és que es va muntar Sant Cugat, potser la Lourdes ho sap.
Bueno, perquè una de les mares iniciadores de la cooperativa Estel era la senyora Morós, crec que coneixia Sant Cugat, coneixia aquell terreny i bueno, aquestes coses de sinergies i de ser d'aquí, doncs van començar amb aquest terreny a crear la cooperativa i va ser el moment, doncs, com deia el Jordi, no, de l'etapa escolar dels nois amb discapacitat intel·lectual, doncs anava acabant i necessitaven, doncs, obrir nous serveis, doncs, això, en aquesta etapa adulta d'inserció laboral, de centres ocupacionals, i aleshores en aquest terreny convivim la cooperativa Estel i convivim la cooperativa del taller Jeroni de Moragas. Amb un inici que el taller ja va fer 40, ja portem 45 això. Anys aquí a Sant Cugat, en aquest inici, doncs, treballàvem els serveis, centres ocupacionals, centres especials de treball, i ens hem anat adaptant a les necessitats. Després van venir tot el tema d'habitatges, perquè després, doncs, també necessitaven, doncs, no, com seguir en aquesta línia de les necessitats dels nostres usuaris en el taller ocupacional i del centre especial de treball. I després, com també de necessitats, va sorgir això, no? Els pares es feien grans, els nois també es feien grans, i molts pares ens traslladaven als professionals del taller, doncs, aquesta angoixa o aquesta por de quan ells no hi fossin, no? Llavors, una mica recollint tota aquesta angoixa i amb tot aquest històric, ens vam anar adaptant a les necessitats, llavors vam veure la necessitat de crear, doncs, la fundació, i ens en vam anar una mica, doncs, a l'escola, per això hi ha membres del patronat de l'escola, i amb famílies que ens ho demanaven, creant aquest patronat amb aquest objectiu, no? Objectiu de tutelar les persones que necessitessin, i a banda, doncs, també ser promotors de projectes del taller i promotors i sensibilització en temes de l'escola. Llavors, una miqueta, aquí és el punt on ens trobem ara. Doncs venim de l'escola, venim del taller, i la fundació és la petita de la família.
Aquest seria el recorregut natural que ha anat fent. L'escola continua.
Sí, l'escola estem a Pedralbes.
A Barcelona.
Sí, el doctor Moragas, quan va morir, doncs clar, l'escola estava a casa seva, després va traslladar de lloguer en un carrer Brusi, però després, doncs, els professionals i alguns pares van decidir, doncs, continuar l'escola. Vam muntar una cooperativa de treball. A l'any 80 vam muntar una cooperativa de treball i l'escola continua. És una escola estil Moragas, i quan dic estil Moragas vol dir una escola petita, familiar, pròxima. El doctor Moragas, doncs, era una persona que tenia molt clar que la psicologia terapèutica s'havia d'abordar des de la proximitat, des de la personalització, des de la simplicitat. Tenia tres principis molt clars que nosaltres hem agafat com a estàndard. Evidentment, hem actualitzat l'escola, doncs, està als anys 2018, com no pot ser d'una altra manera, però sí, l'escola continua i amb molta il·lusió, i a més teníem un projecte de venir a Sant Cugat, precisament, perquè a Sant Cugat, doncs, com sabeu, no hi ha escola d'educació especial, hi ha el mandat de la ciutadania, doncs, i l'Ajuntament ha recollit aquest mandat de muntar una escola d'educació especial. Com que el país ha estat com ha estat en els últims anys, la cosa està parada, però per què no ampliar l'escola i venir aquí a Sant Cugat? Aquí sembla que sou uns 90.000 habitants a Sant Cugat, dic, sou, ara estem a Barcelona, no hi ha centre d'educació especial. Avui en dia, doncs, tot el concepte de l'escola ha canviat, el centre de recursos per a l'escola ordinària, però potser vindrem a Sant Cugat també, doncs...
O sigui que el projecte es manté ferm encara amb aquesta possibilitat,
sí,
de venir a Sant Cugat?
Està en stand-by, jo diria que està refredat. Nosaltres tenim el projecte, tenim la viabilitat econòmica més o menys dissenyada, tenim el disseny arquitectònic de l'escola somiana, l'escola Finlàndia, com voldríem que fos. En aquest moment ha passat el que ha passat en aquest país, és tot això separat, i veurem, perquè ara ha canviat molt el concepte d'escola d'educació especial. Les escoles són escoles obertes, que donem suport a l'escola ordinària, per tant, doncs, seria un centre de recursos, un CEPCIR, que en diuen ara, centres de recursos per donar suport a l'escola ordinària, però diguem-ne que està refredat, però no està tancat, no està tancat.
No està tancat. Vau arribar a establir comunicació, sí, amb l'Ajuntament?
Sí, vam estar amb l'Ester Salat, que era la regidora d'ensenyament, hem estat diverses reunions, hi havia altres entitats també interessades de Barcelona en venir a Sant Cugat. Nosaltres, clar, ho teníem bé, perquè tenim, doncs, ja el taller i tenim la fundació, per tant, doncs, una conseqüència natural seria, doncs, que poguessin venir nosaltres, però això ara està parat, fa un any i mig que ho tenim parat.
I seria una prolongació de l'Escola de Barcelona? No una substitució, sinó una...
Volíem, depèn del tema econòmic, si seria además de o en vez de. Nosaltres som propers, clar. Tot en funció de la viabilitat econòmica. Sí.
Molt bé.
Però vaja, en principi sempre pensem en además de, perquè l'Escola de Barcelona està molt arrelada i el territori, les Corts, i seria difícil.
Pensar. Parlem de les persones, de qui i quants són els vostres tutelats.
doncs mira, una miqueta amb la filosofia que ell deia al Jordi, nosaltres som una fundació petita, propera, i bueno, aquest potser és el que ens marca una mica la diferència en relació a altres fundacions, no? Actualment tenim 10 persones tutelades i tenim 2 o 3 en pretutela, és a dir, que són persones que encara no els tenim tutelats, però que ja han iniciat les famílies o les seves necessitats la necessitat de tenir una entitat com nosaltres per tutelar-les en el futur, no? Llavors estem ja iniciant aquests tràmits, però bueno, actualment som 10 persones tutelades, que és el que tenim.
Són de Sant Cugat? Les 10 persones tutelades?
Les 10 persones tutelades viuen i participen a alguns al centre i al taller ocupacional Geroni de Moragues, i altres estan en altres residències. Tenim una persona que està en un altre centre residencial, aquí a Bellaterra, al Massauró. La resta estan entre el taller, la cooperativa Estel i aquest centre. O sigui, estan aquí a Sant Cugat, a Barcelona.
Quines són les característiques que els defineixen? És a dir, quines són les seves situacions?
Doncs són persones amb discapacitat intel·lectual i o malaltia mental, i que en algun moment donat doncs han hagut la necessitat de ser tutelats perquè han perdut els referents familiars o perquè la seva situació familiar o personal requeria doncs que estiguessin tutelats per una entitat com la nostra.
Ens equivoquem si pensem que són persones ja amb una edat adulta?
No, tenim entre 40... No, tenim mitjana edat, mitjana edat. Són persones entre 30 i picos i 60. Tenim persones d'aquestes edats.
Afortunadament.
Sí, són adults, sí. Però no són persones envellides encara.
Uh-huh. Estarien disposats a tutelar nens si fos el cas, perquè no s'ha donat mai, afortunadament, si hi ha la necessitat d'una tutela d'una criatura, és que hi ha una criatura abandonada, una criatura sense família, per tant, doncs, està molt, vull dir, però encantats de que si hi ha alguna necessitat d'alguna família, doncs, que, o alguna situació de criatures, no ens ho hem plantejat mai, però seria també molt bé.
A veure, l'efecte, o sigui, el més natural és això, que desapareixen els pares o els referents familiars, perquè no tenen germans i això, llavors, vull dir que els trobem ja amb edat adulta, però en tenim de joves, el cas del Jaime.
Sí, joves. Sí.
I com us arriba aquestes persones? Com contacten les famílies? A
perquè són usuaris del taller. Són usuaris del taller que ens coneixen de tota la trajectòria, que els hem tingut des dels inicis. Vull dir que ja porten, doncs, quasi, bueno, si estan al taller, doncs 30 o 40 anys amb nosaltres, i suposo que és la confiança de les famílies de veure l'acompanyament i el seguiment que hem fet amb els nostres tutelats, no? En el cas de, potser, de l'última persona que hem tutelat, és una persona, doncs, que el pare encara és viu, però ell es preocupava pel futur del seu fill, de la seva filla, i el que a mi m'expressava en aquest moment era que havia vist com havíem cuidat i tractat el Nicolás, que és una persona que havíem tingut a la fundació, que ara ja no hi és, que malauradament fa un parell d'anys va morir, i el pare va veure tot l'acompanyament que vam fer amb aquest noi, amb el Nico, en els seus últims moments de vida, després d'una malaltia greu, no? Llavors això amb ell li va fer tenir confiança en el que el dia que ell no hi fos, que la seva filla estigués en una entitat en el que sabia que estaria fins l'últim moment, com així va ser, acompanyada i recolzada pels professionals de la fundació, del taller i de molts voluntaris.
Sí, deixa'm afegir, perquè a mi les coses que m'emocionen a la fundació és constatar que hem fet un gir amb una frase molt dura que hem sentit moltes vegades, que moltes vegades els pares diuen, tant de bo, encara que sigui dur dir-ho, marxi el fill abans que jo, perquè jo marxaré molt angoixat, pensant què serà del meu fill. El moment de poder tenir a prop una entitat de les característiques tan pròximes i tan familiars com la nostra, hem aconseguit sentir al revés, ja em puc morir tranquil, perquè el meu fill estarà ben atès. Aquest pensament o aquest sentiment o aquest desig legítim, però que hem aconseguit a través de la confiança, com deia la Lourdes, donar-li la volta i dir, pare, escolta, no, si jo moro abans no passa res, perquè hi haurà una entitat que em mantindrà.
No es queda sol.
No només la cura, sinó els valors, les prioritats, l'essència. A mi és de les coses que més m'emociona de la Fundació quan sento les famílies que han fet aquest gir.
No sé, sí, una miqueta és això.
I heu insistit que sou una fundació petita i ens heu dit la quantitat de persones que tuteleu, que és molt controlat, aquesta desena
Som una família,
de persones. Com porteu el tema de l'oferta i la demanda? És a dir, teniu llista d'espera? No?
Bueno, va mica en mica. Són les famílies doncs, que a mesura que ho van necessitant doncs, o comencen a plantejar-se el futur dels seus fills, ens van arribant. Sí que és veritat que ara comencen a haver-hi més demandes. No? Els nostres usuaris, els pares, cada vegada són més grans i sí que es comencen a plantejar el futur dels seus fills. De fet, vull dir, en 3 o 4 anys hem augmentat doncs, això, 3 o 4 tuteles i ara tenim previsió de 2 més.
Anem a dibuixar una miqueta les 4 potes, els pilars de la Fundació, de la feina que us defineix. En l'àrea social, com es tradueix l'ajut que feu als tutelats?
Doncs mira, en l'àrea social nosaltres el que fem és coordinar-nos la direcció tècnica i la treballadora social, la Kate i la Maribel, que són les dues persones que treballen directament a la Fundació. Elles es coordinen tècnicament amb totes les persones professionals que tenen els nostres tutelats en els diferents serveis. No? Llavors aquí el que es fa és recollir les necessitats i fer tot l'acompanyament de les seves necessitats i a més doncs, del dia a dia, no? De les compres, del metge, el seguiment bueno, de qualsevol necessitat psicopedagògica que necessitin i a partir d'aquí doncs, van acompanyant no només elles sinó també amb voluntaris, no? Que és una entitat que també treballem amb voluntaris que ens ajudin a acompanyar i aquesta inclusió social, no?
Parlarem després amb la Rosa de tot això. Primer acabem de tancar la definició de les vostres tasques. En l'àrea econòmica, de quina manera?
Nosaltres, com tutors d'aquestes persones, som responsables de tot el seu patrimoni i, per tant, això nosaltres hem de fer tot un seguiment dels seus ingressos, de les seves despeses. Anualment s'han de presentar els comptes als jutjats, vull dir, tot l'inventari, quan agafem alguna persona nova, doncs tot l'inventari de béns, vull dir, tot el tema econòmic l'hem de controlar, gestionar i, evidentment, doncs presentar comptes, no? I dintre d'aquesta vessant més econòmica també aquells tutelats, que com deia el Jordi n'hi ha molts que tenen pocs ingressos i que necessiten doncs, més ajuts i més suports, intentar buscar sortides, subvencions, ajuts o projectes que ens ajudi a finançar aquesta fundació per poder ajudar i que ells puguin fer les activitats i les necessitats de suports que necessitin quan ells no arriben econòmicament. Llavors també fem aquest suport.
I m'agradaria complementar que això és una situació que ens agradaria compartir doncs, amb tothom. És a dir, les famílies, esclar, doncs, quan deixen el seu patrimoni doncs, a la Fundació per poder gestionar. La majoria, creiem que estem un 60% de famílies, són famílies senzilles que no deixen patrimoni, no deixen pisos, no deixen recursos i tant. I els recursos públics que les persones amb discapacitats acaben detenint, les pensions i tal, no arriben a cobrir la vida amb dignitat d'alimentació, d'habitatge, de roba i tal. Per tant, per això, no només per això, però també per això vam escollir la forma de fundació, perquè al ser doncs una fundació que es pot acollir a la llei de mecenatge, podem rebre aportacions que les empreses, les persones, les entitats puguin desgravar. Per tant, un no sé quin percentatge del nostre recurs econòmic ve per ajudes de tercers. I per tant, doncs, aprofitem els micros per fer una crida a totes aquelles empreses, institucions o persones físiques que vulguin col·laborar en el projecte, doncs seran molt benvinguts perquè en aquest moment no ho atrapem, és a dir, tenim més necessitats que no recursos per cobrir-los. Per tant, doncs, aquesta forma de... I més, ara ha augmentat la desgravació, pensem que poden, sí, els trams, els percentatges són més alts i evidentment doncs, amb la imaginació, i ara que la Lourdes ja explicarà els actes del 25è aniversari, doncs buscarem fórmules de recaptar recursos, però és molt dur veure una persona amb discapacitat que arriba un moment doncs, que les seves despeses mensuals per necessitats que us podeu imaginar, de medicació, de situacions mèdiques, doncs està als 1.000, 1.500 euros al mes, alguns i en tenen 700 o 800. Per tant, hi ha un dèficit de 300 euros cada mes per cada algun d'alguns dels tutelats que hem de cobrir la Fundació. I la Fundació, com que no té recursos perquè no rep, diguem-ne, subvencions més que aquestes aportacions, doncs és un dels temes que sempre estem amb l'antena posada i valga l'expressió, estando en la ràdio, per intentar doncs, obtenir recursos que són tots dirigits d'una manera íntegra i directa doncs, a les persones amb discapacitat.
Quins altres recursos heu hagut de buscar per completar, diríem, aquesta nòmina de despesa?
Sí, doncs projectes que ens ajudin a potser fer captació, no? I un dels projectes, fa un parell d'anys vam tenir unes dificultats econòmiques, doncs, perquè dos dels nostres tutelats van requerir molts suports i molts ajuts, i això va fer que, doncs, que la Fundació els hagués d'assumir, i vam estar molt econòmicament molt apretats i molt complicats.
Sí.
A partir d'aquí, doncs, vam buscar sinergies. De seguida, nosaltres crec que som uns professionals que de seguida, doncs, busquem ajuts, i vam contactar amb una entitat, Gestió Solidària, que ens va acompanyar i ens va ajudar a fer una mica un projecte, no? Llavors, en aquest projecte li vam dir Un pas per tu, per buscar, doncs, això, finançaments i ajuts, i va sortir la idea, doncs, de fer un quadre amb algun pintor reconegut. Vam tenir la sort que el Jordi, doncs, coneixia el Santi Moix, que és un pintor reconegut que viu a Nova York, que va venir aquí a les instal·lacions del taller, amb tots ells va fer un quadre magnífic, i llavors ara estem a la venda d'aquest quadre, que ja ho tenim quasi així lligat, i llavors això ens permet, doncs, recaudar diners, no? I llavors una miqueta amb aquest projecte que va néixer una mica amb la necessitat aquesta de recaptar diners, aquest any, amb els 25 anys, volem també fer, també sota aquest lema, Un pas per tu, doncs, aquesta marxa solidària per poder recaptar també. O sigui, que el que fem és buscar i, bueno, pensar recursos. Projectes i recursos que ens puguin donar, i que petites donacions a nosaltres ens fan molt.
I tanquem el cercle amb l'àrea jurídica.
Doncs l'àrea jurídica, el que fem és això, assessorar les famílies en el cas de que vulguin, doncs, que els seus fills, doncs, siguin tutelats, i en el cas dels que ja tenim tutelats, totes aquelles necessitats que necessiten del suport jurídic, doncs tenim dintre del patronat hi ha una persona que és advocada i que és la que em fa una mica l'assessorament i ens representa, i davant de qualsevol organisme que hagin de presentar-se, doncs ell els acompanya, i una miqueta és tota la part aquesta més jurídica de necessitats, doncs fer-li l'acompanyament.
I treballen, tenia una plantilla de treballadors, però després també tenia una part molt important, que són els voluntaris, no?
Sí.
Quants treballadors i quants voluntaris sou?
Tenim la Kate, que és la directora tècnica, i la Maribel, que és la treballadora social. Elles són les que coordinen i fan. I de voluntaris crec que actualment tenim quatre. Crec que està el Llorenç, la Clàudia, el Tomasso, i ara em sembla que em deixo un del nom.
Us ajudes, Rosa? Hi ha algun voluntari més que
us ajude?
Javi.
El Javi. El Javi. Gràcies, Rosa. I aleshores són persones voluntàries que venen, no? Ara potser ho explicarà més la Rosa, que fan sortides.
Sí, sí, la Rosa ha estat aquí pacientment, escoltant i esperant,
sí, sí,
esperant el seu torn. Però ara ens explicarà la Rosa, que a més m'explicaves abans, Rosa, que segurament ets una de les veteranes, no?
Sí.
De les persones tutelades, és una de les veteranes que teniu. Quina edat tens, Rosa?
Voy a hacer el mes que viene 53 años.
53.
El día 27, concretamente.
Del mes que ve, de juliol. Bueno, si no ens veiem per molts anys, Això per endavant. La Rosa viu en un pis tutelat a Sant Cugat. Rosa.
Sí, així és.
I amb qui comparteixes pis?
Pues con compañeros y compañeras y con monitores o monitoras.
I què tal el dia a dia? Com us organitzeu? Què feu cadascú? Quines tasques feu cadascú de vosaltres?
Yo me gusta decir que los fines de semana se me permite gastar 10 euros. Pero es que a veces no llego o me paso, pero es mejor que no me pase.
Tots aprofitem els micros per remenar recursos. Està molt bé.
I què acostumes a fer? Sortir a prendre un gelat? Anar al cinema? Què fas?
Pues,
al cap de setmana,
actividades variades, como cine, ir a comer un helado también.
Sí, a on vas?
Picnics.
Ah, també?
Sí, picnics a mí me gusta mucho porque como És gratis.
Bueno, gratis.
És una manera d'ahorrar.
És que la Rosa ha patit molt aquesta situació de dificultats econòmiques i ja s'ha adaptat a fer activitats, no?, per poder no gastar.
Però escolta, però ara... Rosa, el que jo et preguntava també és a casa, en el pis que compartiu, tu què fas, per exemple, cada dia? Us distribuïu les feines de casa o què? Com ho feu?
És un poco de todo. A veces ayudo a cocinar, a veces oigo música, a veces pinto, a veces cargos? Hago juegos.
¿Tenéis cargos? De poner la mesa, de
tender
la ropa.
Yo pongo la mesa, también... Frego el suelo, lo barro y lo friego el suelo.
També. I com a totes les famílies, m'imagino que també hi ha moments una mica de discussió, no? Hi ha qui a lo millor es pot enfadar per una cosa. Qui posa pau quan hi ha una discussió, un problema? Qui posa solucions?
Normalmente, cuando ya se nos ha pasado el enfado, pues lo hablamos con la monitora o el monitor.
¿Cuántas personas esteu vivint en aquest pis?
Normalmente 7.
Ja esteu a Sant Cugat.
Sí.
I el temps de...
Sant Cugat. Viva Sant Cugat.
Però tu vivies a Sant Cugat abans?
No, vivía con mis padres, pero como ya no los tengo, por eso mi hermana me buscó este piso.
Em permets complementar una cosa que he dit que m'ha fet pensar molt? És a dir, un dels principis que tenim la Fundació és que a la vivenda es puguin extrapolar el més pròxim a la realitat. Totes les persones sense discapacitat vivim amb qui nosaltres triem. No amb qui toca, sinó doncs, amb parella o sols i dormim amb qui nosaltres triem. El nostre objectiu seria que això també pogués ser doncs, amb persones com la Rosa. Evidentment, les residències doncs, en fugim molt perquè són vivendes de molta gent i s'allunya molt del model Moragues de familiaritat, de proximitat, d'intimitat. El model dels pisos s'acosta més perquè són... Doncs, però, és clar, la Rosa no ha decidit con quién quiere vivir, sinó con quién le ha tocado. Sí que puede compartir algunos espacios en función de l'amistat. És un tema d'economia pura. És un tema de drets, però és un tema d'economia. És molt difícil tenir recursos perquè la Rosa, que podria, con apoyo, pues, pudiera vivir en un piso con quien quiera ella i con el soporte que necessite. Això són molts diners. Però anem cap aquí. El nostre objectiu seria aquest. Per què el fet de tenir discapacitat ha de comportar viure tot el reste de la teva vida amb 7 persones que t'han tocat, que no has escollit i que, per tant, doncs, poden haver situacions com dibuixava, que tenim totes les persones, les famílies també en discutim, a casa, els fills i les parelles.
El mas pintado.
Però sí que és un model que ens agradaria molt acostar-nos i per això doncs, caminem molt amb els recursos per poder caminar cap a la normalització i cap a fer com tothom.
I escolta una cosa, ara que parlaves d'un model el més aproximat possible a la realitat, teniu alguna relació de parella entre els tutelats?
Sí,
i tant.
Tenim relació de parella, sí.
Jo, per exemple, no és tutelat, però jo tinc un cunyat, casualment, que és una persona amb discapacitat, que porta ja, el Joan porta amb l'Àfrica...
No sé, però
20 anys de parella.
Sí.
Llavors,
convivint.
En aquest moment ella viu en un pis, ella viu en un pis sola, amb suport, però no és de la Fundació, aquest pis, és un recurs que s'ha buscat doncs, a través d'altres mitjans, i el Joan, que és el meu cunyat, viu amb la meva sogra, diguem-ne, i després doncs, a la cooperativa Estel i tal. No són persones tutelades directament, estan molt pròximes a la Fundació, com podeu imaginar, per raons naturals, i evidentment és un dels reptes que tenim, és a dir, aquelles parelles consentides mútuament, perquè aquest és un dels temes doncs, que a vegades costa de, de dir, jo quiero ser tu novio, però l'altre no quiere ser su novio, s'ha de respectar molt i tal, però realment aquestes parelles que puguin assumir les responsabilitats que comporta viure en parella, doncs fomentar-ho, és a dir, drets i deures van de la mà. Evidentment que tenen dret a estar en parella, però quan tenim una parella també tenim doncs, unes renúncies, tenim una manera, i per tant aquest model, això estic parlant de projectes de futur, però per què no per què no, ja hi ha altres entitats que ho tenen, i nosaltres doncs em sembla que hi ha alguna parejita, però diguem la parella estable, em sembla que la Fundació no en tenim cap,
no,
orde.
No.
Però si hi fos, cuidaríem que aquesta parella pogués mantenir-se com a parella?
A veure, seria compatible en aquesta situació que parlàvem ara del pis tutelat on està la Rosa?
En funció de la parella, en funció del nivell de la parella, del nivell d'autonomia, uh-huh, d'habilitats socials, d'absència de trastorns de conducta, etc., de la parella. Cas per cas. Sí. Estic Moragues, cada cas és un món.
Sí, cada cas és un món. Ara estic recordant, sí, que un dels nostres tutelats va tenir parella, i el que sí que es va fer i buscar és que poguessin tenir algun espai íntim on poguessin estar junts i estar. Sempre hem vetllat per això, no, pels drets de, com deia el Jordi, no, els drets a poder gaudir d'una vida normalitzada amb tots els seus àmbits, no?
Amb tots.
Tots els seus àmbits.
I el camp de la sexualitat també.
Parlem de la festa, no?
I tant!
Parlem de la celebració, que imagino que també ells deuen estar esperant, no? Perquè també compartiran la festa.
Sí, ja deia, farem un sopar, un dinar, i coitant.
Què fareu, Lourdes?
Doncs mira, en el marc de la celebració dels 25 anys ens vam marcar dos objectius bàsics. Un era poder fer algun projecte amb recaptació de fons, però un altre també era fer un reconeixement a totes aquelles persones que durant aquests 25 anys, amb aquest històric, doncs havien fet possible la Fundació, no? I aleshores, dintre d'aquest reconeixement, vam voler fer un patronat d'honor, i aleshores sí que es farà aquesta presentació del patronat d'honor el proper setembre, i una miqueta era això, reconèixer aquelles persones, no, com deia el Jordi Lobo, el Salvador Estrino, els presidents que ha tingut la Fundació durant tot aquest període, no, doncs l'Antònia, el Ferran, i després gent que ha format part i que ara doncs ja no hi són perquè estan jubilats o perquè han canviat, però sí que han sigut i continuen sent doncs part del projecte, que continuen amb aquest objectiu, no, de doncs, bueno, altres persones. I dintre d'aquest patronat ens va fer molta il·lusió doncs que estigués la Mercè Conesa també, perquè doncs ha sigut una persona doncs que sempre ha estat al costat de l'entitat, al costat del taller, al costat de la Fundació. I bueno, el volem ampliar una miqueta amb la nova alcaldia, estem a veure com ho gestionem, perquè bueno, tots els canvis han sigut així, però
també
la idea és aquesta.
Una germana, una filla
hi ha una filla de l'Elvira de Moragues també, i el senyor, bueno, el Lluís Arderiu, doncs, que com dèiem una miqueta amb aquest històric doncs és bueno, germà, però fundadors de la cooperativa Estel, que compartim, sí, el seu pare, doncs que compartim aquestes sinergies, no? Al final som entitats que estem, bueno, que ens hem anat completant i ajudant, i bueno, una miqueta aquest reconeixement, no? I també per donar visibilitat i que aquestes persones doncs, que ens puguin també donar doncs, suports i ajuda a la Fundació. Bàsicament serà això, la presentació del patronat i aquesta marxa solidària que volem fer el 29 de setembre, que s'iniciarà el Ramon Bernils, i la idea és fer una marxa per Collserola, una marxa amb una part adaptada per persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats per caminar, i una miqueta amb això, no?, de fer festa, que vam dinar amb botifarrada i concerts, i ara l'estem una mica preparant, i bueno, esperem doncs poder celebrar la festa i poder recaptar diners per això, pels objectius aquests de la Fundació, no? Que bueno, a part de la tutela, també com a Fundació promocionem projectes al taller d'inserció sociolaboral o ajuts a famílies de l'escola, no? Una miqueta doncs intentem això, canalitzar i ajudar a la resta del col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Molt bé, doncs avui hem tingut temps per explicar tot això. Rosa, avui quina tasca toca al pis? Quina feina? Avui pares taula, fregues o què fas avui?
Sí, lo que he dicho antes, poner la mesa y barrer y fregar el suelo.
I què tens per dinar avui, ho saps? Ui.
No lo sé.
Encara no.
No hem arribat al taller, no. Hem pogut veure.
Dinen al taller, sopen al pis.
Molt bé, doncs a la Rosa, a la Lourdes i al Jordi els agraïm moltíssim que hagueu compartit aquesta estona amb nosaltres per fer aquest recorregut per tota la història d'aquesta institució d'institucions, l'escola, el taller i la Fundació, per aquest ordre. Moltíssimes gràcies i per molts anys.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Exacte, molt bé.